Hola a tots, jo sóc Agnès Regina Cortés i això és No Venim a Manual, el programa per nens, joves i famílies d'IV3 Ràdio, que com sempre arriba carregat de continguts. Avui arrencam aquesta primera hora de programa amb continguts relacionats amb educació i criança. Coneixerem Mutare Mundum, un projecte de l'Escola Municipal de Música de Palma que utilitza la música com una eina d'acompanyament, inclusió i benestar emocional per adolescents i joves. També tindrem secció de l'especialista avui sobre com ha canviat l'acompanyament de pares i professors en els estudis i també sobre com podem ajudar en els adolescents a consolidar hàbits sense afectar la seva autonomia, la seva iniciativa i la seva capacitat de resolució de les dificultats. També coneixerem més a una de les participants més veteranes de No Venim amb Manual. Farem un recull d'iniciatives d'educació, criança, divulgació i oci familiar i tindrem espai juvenil, on els joves posaran a prova pares i mares. Realment saben i recorden tant del passat com diuen? Avui ho sabrem. Esteu preparats? Idò, arrenca ja la primera hora de No Venim amb Manual. Avui a No Venim amb Manual volem conèixer un projecte de l'Escola Municipal de Música de Palma que utilitza la música com a eina d'acompanyament, inclusió i benestar emocional per adolescents i joves. Parlam de Mutare Mundum, una proposta que treballa tant en centres educatius com en l'unitat de salut mental infantojuvenil de Son Espases i que cerca crear espais segurs a través de la música, especialment per joves que passen moments complicats o situacions de vulnerabilitat. Per explicar-nos en què consisteix aquest projecte, avui ens acompanya Fèlix Aguiló, director de l'Escola Municipal de Música de Palma. Fèlix, benvingut, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Per començar, com va néixer aquest projecte que ja va per la quarta edició i quins eren, podríem dir, els seus principals objectius?
L'objectiu era arribar a aquelles persones que tenen més de 12 anys que per diferents motius no han pogut tenir accés a diferents espais que no sigui l'entorn de l'institut o de casa seva, i per qüestions de vulnerabilitat i per qüestions diverses, tant de salut com sobretot socioeconòmiques, doncs no han tingut aquesta oportunitat d'entrar en contacte amb diferents mons, un dels quals la música. I nosaltres utilitzem en aquest cas la música com a pretext.
Vosaltres treballeu, comentat, en dos àmbits diferents. Per una banda, treballeu en centres educatius i per una altra en Son Espases. Com se desenvolupa el projecte en cada cas?
En el cas dels instituts, ens reunim amb els equips d'orientació i directius i els hi presentam el projecte, els hi explicam que la proposta és que els joves venen a l'escola de música en espai extraescolar, però com que són ells que coneixen el dia a dia d'aquestes persones i poden pensar ja en diferents perfils, són ells que ens diuen en aquesta persona, en aquesta i en aquesta, els hi aniria bé. Parlen amb ells, amb les famílies, i fan es pont, perquè són ells els coneixedors. I llavors ens ho comenten a nosaltres i aquests infants comencen a l'escola.
I en l'altre àmbit?
I en el cas de Son Espases, és que regularment, cada dijous, se fa una sessió per a aquells joves i adolescents que estan ingressats a SUTCA de Sitsmià de Son Espases.
I què se fan aquestes sessions musicals? Fa falta tenir coneixements musicals previs per participar-hi?
No, com hem comentat abans, la música és pretext, per tant, utilitzem sobretot instrumental de percussió, però això no lleva que estiguem experimentant amb altres tipus. Per exemple, se pot experimentar amb instrument de corda, amb les cordes a l'aire, per tant, ja poden tocar notes, poden fer una base d'una cançó. Si tenim, quantes Son Espases, sempre tenim una informació prèvia de les persones que hi haurà el dia següent i me diuen si tenen coneixements o no musicals, i si en tenen, ja prepara instruments, els amandú, partitura, qualque cosa per poder fer conjuntament, per tal de que aquella hora, hora i mitja que dura la sessió, puguin estar centrats en una qüestió que els evadeixi, els alieni d'aquell espai, d'aquell moment que se troben, i segueixin veient aquell punt de llum que poden trobar en sortir. I els hi recomanem que, si volen, venguin a l'escola i miram què poden fer per encaixar.
En el cas dels centres educatius, van a l'escola?
En el cas dels centres educatius, venen els divendres hora baixa a l'escola de música, en el qual, evidentment, ja tenim un espai fantàstic per, en el qual hi ha tot instrumental, tenen accés a tot i, clar, se troben amb, una, amb un bombardeig d'instrument de percussió, de tot ho posar al mig, que els hi permet passar estones experimentant i, fins i tot, moltes persones d'aquestes, i dic moltes persones, ja un raig en sos anys, que s'han integrat després com alumnes de l'escola.
I com ha estat la resposta dels adolescents que hi participen?
La veritat és que quan veuen que se troben en un espai segur, que no estan jutjats i que la música els dona aquell moment de poder expressar, no tant d'una manera emocional, sinó de lo millor treure un poquet d'aquella ràbia, d'aquella energia que tenen, i que formen part de, que això és molt important, jo crec que a molts d'ells els hi falta formar part de qualque cosa. I allà, tot d'una, formen part de l'escola. Per no tots sempre deien que són alumnes de l'escola de música, perquè d'una altra manera, però formen part de l'entorn. De fet, els incloem amb activitats que fa l'escola, com ara anteriorment han fet la pianada i els infants del Mutare Mundum han ajudat en l'elaboració del guió i han presentat l'activitat a la plaça d'Espanya.
Després d'aquestes quatre edicions ja, aquesta és la quarta, no?, d'aquesta experiència, ja ens has avançat una mica, però què veus que poden aportar la música i aquestes sessions en concret a joves que passen per una etapa complicada o que tenen aquesta situació de vulnerabilitat?
La música, no saben com, té aquesta màgia, aquest efecte catàrquic de que te transporta. I si els transporta fora del seu problema puntual que puguin tenir, problema, vulnerabilitat, digue-li el que vulguis, doncs ja han complit en aquell moment. De fet, molts d'ells, durant la setmana, venen a estar amb nosaltres a l'escola perquè senten aquell espai diferent en els altres. Perquè nosaltres no és que facem res especial, nosaltres som músics, no som terapeutes, no som psicòlegs, no som pedagogs, diríem, en general, sinó que els veuen que allà tenen un espai diferent en el qual estan còmodes. Nosaltres creiem que això ja basta, perquè llavors es puguin tenir una altra visió de dir, ostres, el millor lloc de la música, pues, per què no, pintura, per què no, teatre, els animam a que explorin diferents arts.
Hi haurà una nova edició de Mutare Mundum el curs que ve. Què vols plantejar pel futur d'aquest projecte?
El Mutare Mundum, nosaltres entenem que ja no té aturada en quant a l'escola, però sí que mos agradaria que més entitats se sumassen a fer activitats en aquest sentit, que se pot dir Mutare Mundum, oix. I pensant que estaria molt bé, perquè, com diu la frase que va davall el projecte, diu, no poden canviar el món, però poden canviar el món d'aquesta persona. Amb això ja mos hem de conformar. Si hi ha una persona de ses que venen, doncs, ha vist una manera diferent d'enfocar la seva vida, no tots ja estem contents, però també entenem que no poden tapar sol amb un dit i que com més gent i més entitats implicades hi hagués, seria més positiu. I crec que és una qüestió de voluntat més que de qüestions econòmiques. Evidentment, tot això és gratuït, faltaria més, però mos encantaria poder seure'ns amb entitats per dir com ho podem fer perquè arribi a més persones.
I doncs, si algú ara ens està escoltant i vol informar-se o col·laborar amb el projecte, de quina manera ho podria fer? Com podria contactar amb vosaltres?
L'escola de música, la pròpia escola de música, parlam, quedam, i a qualsevol moment, de matí hora baixa, mos movem allà on sigui, per tal de poder explicar el que fem, i veuran com és, com he dit abans, una qüestió de voluntat i de posar el que tens tu, sigui l'art que sigui o la disciplina que sigui, posar-ho damunt la taula i que aquests nens que vegin que els admires amb una altra mirada. La frase no m'ha quedat massa bé. Però així com els admiram és molt important. És a dir, quan un nen t'agafa un violí que no l'ha agafat mai i el t'agafa un poc, dius, toca, això és teu, tira la corda, disfruta, ja està. Ja tens allò. I l'has mirat d'una manera que no el jutges ni perquè sàpigues de què ve, d'on ve, per què ve. No, no. És aquella persona amb estat absolut.
I de Fèlix, moltes gràcies per haver-nos explicat avui aquest projecte, aquesta iniciativa per promoure el benestar emocional dels joves i seguirem en contacte a veure com és l'any que ve aquest projecte, com segueix evolucionant.
Perfecte, gràcies per fer-nos d'altaveu i que tant de bo les entitats que ho puguin sentir i estiguin interessades, doncs, mos posem en contacte.
Es parlava molt que amb els pas de primària i secundària moltes famílies deixaven d'implicar-se en els estudis dels fills i filles. Des de fa temps, en canvi, hi ha, pareix ser, més consciència de la importància de continuar acompanyant els adolescents també en aquesta etapa educativa. Però ara passa que moltes famílies expliquen que veuen que han passat gairebé a l'altre extrem. Senten que han d'estar constantment pendents del dia a dia acadèmic dels seus fills, recordant tasques, exàmens, revisant plataformes, ajudant-los a organitzar-se o supervisant contínuament els estudis. I molts professors comenten igualment que també ells sovint necessiten donar-ho tot molt pautat, amb alumnes que esperen més indicacions, més seguiment o més suport per avançar. Per això avui ens demanem: com ha canviat l'acompanyament tant de pares com de professors en els estudis? I com podem ajudar els adolescents a consolidar hàbits sense que això afecti la seva autonomia, la seva iniciativa i la seva capacitat de resolució de les dificultats? Per parlar-ne, avui comptam amb Javier Ferriol, que és professor i també representant d'associacions de pares i mares i que coneix tant la realitat de les aules com les inquietuds de moltes famílies. Hola, Javier, bon
dia.
Hola,
bones.
Preparat per parlar d'aquest tema complicat?
Sí, vinga.
Vinga, i donem a aprofitar aquesta doble mirada de professor i també de pare. Tu tens la sensació que realment ha canviat la manera com avui s'acompanyen els estudis?
Sí, jo crec que sí. Ha canviat perquè la societat ha canviat, no? Ha canviat, ja faig la revisió en funció de lo que jo he viscut, no? I, evidentment, sí que ha canviat, i bastant.
I en què ho notes més, tant a nivell de pares com un pot de professors?
Home, notant molt, sobretot a nivell d'infantil i de primària, famílies que estan molt al damunt, que quan els docents demanàvem ajuda, ja s'abaraien per venir, no? I després de secundària, pues, ja canvia una miqueta, no?
Però hi ha més implicació que abans? Les famílies estan més pendents?
Hi ha més implicació, jo crec, que dins la família, i a secundària n'hi ha menys en el centre, no? És un tall, quan comença l'institut. Però sí, hi ha un canvi substancial.
Molt bé, anem a endinsar-nos una miqueta en aquests canvis. Quan parlam amb famílies, com deia, moltes expliquen que senten que han d'estar molt pendents, parlant ja a nivell d'institut, del dia a dia acadèmic dels seus fills adolescents. Això s'ho percep des dels centres o no?
Bé, primer de tot, jo crec que han de dir que família n'hi ha de molt de tipus, no? És que l'altre dia, per exemple, xerrant amb una mare, me deia: és que jo, el meu fill, no importa que faci res, ell ho va traguent i ja està. Però sabem que això no és l'habitual, i sabem que hi ha aquesta diversitat dins d'una mateixa família. La majoria, jo crec que sí que intenten estar pendents i tenen com una sobreestimulació de viatge d'estudis, excursions,
notificacions
de Classroom, autorització per no sé què, pagar 2 euros per no sé què. Jo crec que la vida del dia a dia és així, no? I també correspon de petits més, i a mesura que vas pujant, pues vas com abandonant, no? Però sí.
I dins l'aula, com a mestres, què ha canviat més? És a dir, els professors noten que avui els alumnes necessiten més pautes o més seguiment per avançar en les tasques?
Sí, jo crec que els docents veiem dins l'aula alumnes cada pic més dispersos. Cada pic, un altre pic, la diversitat. Si antes era diversitat de les famílies, trobam molta diversitat dins l'aula. Alumnes que els costa molt atenció, concentració, i que també, pues, que tenen, que costa centrar les coses.
Clar, per la teva experiència,
sí.
Quan un adolescent no entén una activitat, avui en dia, o no sap com continuar, què sol passar? Intenta cercar alternatives o tendeix a esperar indicacions?
Normalment és, no ho entenc, què he de fer, no sé què, queden apàtics, no? És veritat que sempre tenim qualque alumne que té aquesta iniciativa de fer, però sí, necessiten com a més instruccions, com a tot més pautat, no? Però és fruit de lo que dèiem abans, no? Com que els hi falta aquesta concentració, aquesta atenció, jo molt de pits els hi dic, no has de fer res especial, has llegit el que te demana, el que te demana l'exercici, has llegit el que te demana l'enunciat. I te miren com dir, i ho llegeixen, no? I després els dius, Arbi, com estava aquí clar el que havies de fer. O sigui, era posar-te en marxa.
Un cop vinculat, no? Els estímuls, entenc, constants que tenim avui en dia, les immediates, les pantalles, no? Que costa, bé, que influeixen, no? Com ho comentat moltes vegades els especialistes, en la concentració.
Exacte.
I en la atenció.
Ens passa que necessiten aquesta validació constant, no? Que estiguis pendent i que li hagis de dir si ho fa bé, si ho fa malament. Bueno, sobretot, el que volen és que li diguis que ho fa bé. En el moment que li dius, això està malament, ja... Perquè tenim un problema com a societat en les coses, amb aquests sentiments, eh? De frustració quan te diuen que una cosa no està bé, no? Però, bueno, jo crec que és una part que hem de treballar, no només els docents, també les famílies, perquè en aquesta vida tot no mos surt bé a la primera, no?
Clar, precisament parlant d'aquest acompanyament que de vegades els pares veuen com a molt necessari, però de vegades on estàs límit, no? Que acabam en casos com pares anant a revisar exàmens a la universitat, no?
Exacte.
Anirem xerrant d'aquests temes, però anem a seguir amb tecnologia, no? Ara que hem fet aquesta menció a l'entorn digital. Clar, avui comptam amb tecnologia que ens facilita l'organització i la comunicació. Plataformes escolars, no? Com Classroom, per exemple, els recordatoris continus, no? Que t'arriba el mail.
Sí.
Hi ha pares i mares que tenen amb fills a secundària que tenen l'aplicació del Classroom en el mòbil i els arriben totes les notificacions de
sí.
Totes les tasques que han d'entregar els fills, tot. Clar, com se pot utilitzar aquesta tecnologia, que en principi pot ser molt útil, perquè no acabi substituint la responsabilitat o la preocupació pròpia de l'adolescent per gestionar els seus estudis, no?
Aquesta tecnologia ens hauria d'ajudar a aprendre, que cada alumne aprengués a gestionar aquesta mateixa informació, no? És complicat perquè tornant a tenir una sobreestimulació de constant, no? Clar, el fet de que duguin un mòbil a la butxaca, el fet de que a l'aula virtual t'arribi la notificació, tant pel correu, a tu com a alumne, a ta mare o a ton pare, com a família, el fet de que hi hagi moltes notificacions en quant a circulars, clar, tot això se va acumulant i mos crea una, no sé, un col·lapse, no? Com s'hauria de fer? Aprenent com funcionen aquestes aplicacions, no? Per exemple, l'altre dia un alumne, jo li dic, t'he enviat un correu, l'has vist? I jo, no l'he vist. I vaig obrir i tenia 20 correus, que són els de les activitats que fa en el Classroom. I clar, ha d'aprendre a que determinades etiquetes no li han d'arribar, perquè si no, perdrà més temps mirant els correus que no fent la feina que toca, no? Amb això que vull dir, que se trata d'aprendre i de saber quan utilitzem aquesta tecnologia. Si realment mos ajuda o no mos ajuda. Per exemple, en els alumnes més petits mos han de qüestionar el fet de que facin activitats amb un ordinador. Per què? Perquè si han d'entrar un ordinador a fer una tasca, allà és una crida permanent a que l'atenció se te'n vagi cap a una altra banda. D'entrar a YouTube, de contestar un correu a un amic, d'entrar a veure altres coses, de jugar, de no sé què, i han de facilitar aquesta atenció, aquesta concentració, i han de ser activitats que sàpiguen molt bé què és el que volem aconseguir amb aquestes activitats. I això, part de culpes del docent quan demana les tasques que s'ha de fer, no? Dit d'una altra manera, si no vols que se'n vagin cap a una altra banda, que facin una activitat més concreta en paper, llapis i boli, i que no hagi de cercar res a la xarxa, no? Si la vols fer concreta ara, també depèn de l'objectiu que tinguis de cada activitat.
quan començàvem aquest tema, parlàvem d'aquestes famílies, moltes vegades tenen aquesta sensació d'estar pendents no només de possibles notificacions o de coses que han de fer a l'escola, sinó de, moltes vegades, estar damunt dels al·lots, no? Perquè saben que no se'ls ha de mullar quan comença l'institut, però també senten que no acaben d'assumir els al·lots l'autonomia que potser ells sí que tenien a la seva edat, no? Com revisar bé la teva agenda, estar ben pendent tu de tots els teus exàmens, de tenir tu la capacitat de dir vaig a seure perquè he d'estudiar, m'he d'organitzar, no? Clar, on està la línia entre acompanyar, perquè no hi hagi aquest canvi tan gran de primària a ESO, i acabar substituint responsabilitats que ja haurien d'assumir els adolescents?
Jo crec que la pregunta és, mos haurien de demanar, realment estic ajudant en el meu fill a que sigui autònom? L'estic ajudant a que ell evolucioni? Si jo no estigués aquí, ell podria fer el que ha de fer, no? A lo millor la resposta és, pues mira, ara mateix el meu fill no és capaç de... Però anem a intentar aconseguir això, no? Jo crec que és això. O sigui, hem de donar autonomia, hem de donar autonomia perquè a poc ell vagi creixent amb aquesta autonomia. A partir d'aquí no és fàcil, jo no tinc la recepta màgica, no? Però de vegades hem de deixar que caigui, per dir-ho de qualque manera, per... que se n'adoni i comenci a fer les coses d'una altra manera, o com nosaltres ja li dèiem, o com li diu el docent a classe, no?
Anem a passar de la teoria, que sí, sona bé, però és complicada, a la pràctica. Com ho fem per consolidar un hàbit i donar suport sense que sempre hi hagi una estructura adulta sostenint el funcionament acadèmic? Un exemple. Han d'estudiar. Han d'estudiar, ells ho saben, però si el pare no ho recorda, no s'hi posen quan toca. Pots estar mirant una pantalla, pots estar mirant el mòbil, i se'ls hi passa el temps, se fa vespre i no han fet el que havien de fer. Això és un exemple,
sí,
per exemple. Com se fa per aconseguir que aquell hàbit se consolidi, no mullar-los a primera de canvi, de dir, ah, ja n'aprendràs, si veiem que més no n'aprèn?
Tu ho has dit.
Com se fa?
S'ha de convertir en un hàbit. I un hàbit, tots sabem que necessitem, no ho deien, que necessites 20 i pico dies perquè se creï un hàbit, no? I hem de saber que de bones a primeres no li direm i no ho faràs nit, no? Sinó que necessita petites responsabilitats que mos duguin en aquest hàbit, no? O sigui, l'altre dia, en una formació, una docent me deia que ella els fa un checklist als seus alumnes. I precisament xerraven d'això. Clar, el checklist està molt bé, perquè a mesura que van fent, van tatxant i així són conscients. I jo li deia, i com podràs evolucionar? Perquè potser hi haurà un alumne que la necessitarà tota sa vida, el checklist. Però molts no duran el checklist. Com ho poden fer? Doncs pues precisament, tu crees l'hàbit de el checklist i després el repte és, ara d'aquesta checklist la llevam. A veure si és capaç de fer-ho tu sense la checklist. I si ho aconsegueix, aquí és on hi ha un reforç positiu. Escolta, que ho has aconseguit. Molt bé, no? Jo, per exemple, el que intentam és, en els alumnes, hem entrat a posar el vostre quadern, no sé què. De vegades, quan jo i ja veig un que té el quadern, que està preparat en el boli, me'n vaig cap a ell. Enhorabona, tio, molt bé. Tu avui trobaràs una bona nota. Estàs... perquè vegin que això és el reforç positiu perquè sigui sempre així, no? Ja té una predisposició que vagi bé. I doncs aquestes són les petites coses que dia a dia se van fent i aquesta tenacitat de dia a dia, dia a dia, mos pot arribar a assolir l'objectiu general que tenim, no?
I de cara a les famílies, perquè de vegades també els pares, clar, tenen aquesta por a un mal resultat, també, no? I de vegades sembla que t'enfoques més en que no suspengui aquell examen, que no vagi sense entregar aquella tasca que s'aprenentatge, sí, perquè ha estat tot el component emocional, també. Quin consell, tu que ets pare i professor, clar, pots donar en aquest sentit?
Què m'ho diuen els experts? Els experts m'ho diuen que si un suspèn, bé, pues que no passa nada, no passa res. Lo ideal és fer la pregunta de per què et suspès, no? I no li he de respondre jo, és millor que me respongui l'alumne. Jo, en el meu fill o en els meus alumnes, els dic, escolta, mira, has tret un 4,5. Per què has tret un 4,5? Què vares fer dos dies abans. Fixa't, hi ha moltes faltes d'ortografia. Com pot ser que tinguis les mateixes faltes d'ortografia que la setmana passada? El que estem fent és feedback. I això està demostrat, m'ho diuen els experts, que la clau de tot procés és el feedback. És aquesta retroalimentació, que els docents hauríem de ser experts en so feedback.
I els pares l'hauran de ser ja.
I els pares, a la nostra manera, sabent que funciona i que és la millor manera per aprendre, pues també hauríem de saber com li fem aquest feedback. No és un bon feedback un nen que no ha estudiat i ha tret un 4,5, és igual, el pròxim pic aprovaràs. No, ha de ser tot el contrari. O al revés. El meu fill de vegades ve, no, he tret un 5, no sé què, i no he estudiat res. Pues el pròxim pic no aprovaràs, perquè si tu ja dius que no has estudiat res, pues el pròxim no te passarà.
De vegades, o sigui, per ells està com ben vist, no? Aprovar sense estudiar.
Exacte. I si tens un alumne que ha estudiat molt i ha suspès, pues l'has d'animar a millorar, i aquí sí que, escolta, no te preocupis, que si segueixes així, pot ser que provis. I, o fer-ho d'aquesta manera. Ha fet esquemes, tu has après, ho has dit davant d'un mirall, com si li explicassis a una altra persona, emplear tots aquests trucs i estratègies que mos poden ajudar.
Molt bé. Anem a acabar ja amb una pregunta més de cara en el futur, una reflexió. Tu, que més has estat assessor tecnològic en els centres, darrerament hem parlat molt de la intel·ligència artificial. I ja la tenim aquí, ja l'empren molts adolescents. Si acostumaven els adolescents a necessitar sempre el suport, la supervisió de pares, de docents, la validació constant, com pot afectar això a l'ús que faran ells de la intel·ligència artificial? Pot generar una dependència?
Clar, mira, te poso exemple, no? En els nens petits, un, dos, tres, quatre anys, ja s'està veient que el seu desenvolupament a nivell de xerrar està anant cap enrere, no? Pues això seria el mateix. Si nosaltres deixem que la IA sigui la eina principal de fer coses, hi haurà un moment que cognitivament aniran cap endarrere. En un moment donat me pot ajudar a fer un correu perquè ho he de fer ràpid, i això, però si jo ho mantenc al llarg de tota la vida, perdré aquesta capacitat de síntesi, d'escriure, de fins i tot de faltes, perquè el que no sé utilitzar se atrofia. O sigui que mos passarà això, no? Per això jo insisteix molt en que com a docents mos hem de plantejar, i molt, quin tipus d'activitats feim dins aula, quin tipus d'activitats se poden fer de fora de l'aula, i quin és l'objectiu que jo tenc. Perquè correm el perill de que segons el que facem, amb una foto pujada a la IA, els hi resolgui, ho copin i ja està. O ni això. Així que tenim estem
un
punt que ens hem de replantejar moltes coses.
I tornem a acabar amb consells, tema complicat avui. Quin consell donaries, tant a famílies com a professors, o si vols diferenciar consells per famílies, sí, i consells per professors, quan tu trobis, per ajudar els adolescents a guanyar autonomia i iniciativa sense deixar de sentir-se acompanyats?
Val. Jo crec que acompanyar no és controlar. Jo puc acompanyar un alumne i no fa falta tenir-lo controlat contínuament. L'he de deixar que ell s'equivoqui, surti i faci una altra cosa, perquè també m'ho sorprendrà, perquè veuré que té altres aptituds, no? L'autonomia necessita temps. Si jo pretenc que un alumne ara fa faltes i en una setmana no l'ha de fer, no, és un procés que tal vegada fins i tot a lo millor jo no el veuré, ho assumirà, perquè a lo millor madurativament li estic demanant una cosa que no pot. No, jo vull que se sigui que estudi 40 minuts. És que a lo millor madurativament no pot estar 40 minuts assegut. I deia, hem de començar per 10 minuts, 15... molt bé, has aguantat 15 minuts. Tu creus que pots aguantar 20? I deia, això també seria fomentar l'autonomia, no? I la més important, equivocar-se forma part de l'aprenentatge. Si no mos equivocam, no aprendrem. Ara, com enfocam aquest error, no? Sempre amb els docents, amb els companys, plantejàvem un problema, no? Si tu fas un examen en el grup i posa que suspenen tots, els hi deixaries fer un altre pitx examen, encara que sapiguessin les preguntes? I aquí sempre hi ha molta controvèrsia amb els companys. No, perquè no han estudiat, sí, i tal. I jo al final els hi dic, quin és l'objectiu de fer l'examen? L'objectiu de fer l'examen és saber si han après o no han après. Si jo, en aquest moment puntual, els hi deixo fer un altre pitx examen, demà, a la mateixa hora, faran l'examen. Sabeu les preguntes, no? Idò, si estudieu i els hi deixo fer, jo puc saber si han estudiat o si no han estudiat. I jo crec que aquesta és la visió que hem de tenir. Estem millorant, han estudiat, han après, perquè si anem cap a aquesta via, canvia una miqueta la història o així com es desenvolupa l'educació, no?
Molt bé, doncs consells aplicables en el final per professors i per famílies.
Exacte.
Perquè cadascun en el seu àmbit. Ens ho ha apuntat tot, Javier, i esperen que tornis un altre dissabte, no venim amb manual.
Gràcies a vosaltres.
IB3 Ràdio és diversió. Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
I avui toca, en aquest espai juvenil, farem una secció retro.
Oh!
Oh! Hola, joves!
Hola!
Gavi, com estàs?
Molt bé.
Content de fer secció retro pels pares?
Supercontent.
Que bé! Eduard, Margarita, Núria, com estàu?
Bé!
I ara tots els pares.
Wow!
Molt bé. Heu estat investigant tot l'oig, que sí?
Sí.
Sí.
I voleu saber si realment els pares saben tant del passat com diuen.
Exacte. Mm-hmm.
I si tenen bona memòria, també.
També.
Idò, pares, vos han preparat proves. Podreu fer-les tots junts, eh?
Sí. Vale.
Vinga, mem. Alots, contau-nos.
Comencem amb la primera prova.
Vinga.
Vos diem una imatge o un objecte i heu d'endevinar de quina sèrie de dibuixos es tracta.
Molt bé, són del passat, eh? Preparats, pares?
Sí. Sí.
Vinga. Vinga. Idò, mem. Primer objecte.
Un vaixell a la terra.
Un vaixell a la terra. Vinga, sèrie. Molt bé.
Sí?
molt bé, Malen. Què més?
Un cotxe que parla.
El cotxe fantàstic.
Molt bé.
Una furgoneta negra.
El equipo.
Ah, que bé.
Un camp de futbol quilomètric.
Oliver i Benji.
Un plàtan amb motxilla.
Les fruitis.
Sí, sí, sí.
Un helicòpter al cap.
Doraemon.
No, això és més un altre.
No. Doraemon, no?
El Petor Gatxer.
Ah,
ostres!
Molt bé, un aplaudiment. Per ara bé, no?
Sí.
Vinga, i dona'm en la segona prova, mem.
Idò, ara vos direm personatges i n'hi ha un que no hi pinta res. Heu de dir quin és.
Es deu trobar l'imposto. Exacte. Idò, vinga, mem, començam.
Primer. Pitufo, filòsofo. Pitufo gruñón, pitufo bromista, pitufo portachón i pitufo, pitufo vanidoso i pitufo elèctrico.
Qui és el que es falla?
Pitufo elèctrico.
Molt bé. A veure, anem a posar un poc més difícil, va.
Pinocho, fresó.
No, Pinocho no, Pincho.
Ai, perdó, a veure.
Que del nostre temps.
Volia fer guió. Pincho, fresó, alcachofo, pitanya, gorilón, escarolo.
Qui falla?
Gorilón.
Pitanya.
Pitalla.
Pitalla. Sí, no hi havia d'això, no és la nostra època.
Pitalla no en sabien de les fruites. Hi havia un gorilón, era un dels dolents. Ah. Era, no era fruita, però era un goril·la.
Clar, si volíem menjar fruita.
Vinga, més.
Vinga, Espinete, Manolo el Churrero, Don Pimpón, Julián el Quiescoquero...
El Quiosquero.
El Quiosquero, madre mía. La Gallina Caponata, Chema el Panadero.
Qui fa allà?
El Churrero no me suena.
Manolo el Churrero. Molt bé.
Hauríem de fer un spin-off.
Clar, el Panadero, Panadero soy, porque se hace el pan. Molt bé. Idò, Mem, anem a una altra prova, Mem.
Aquesta és de situar en els temps. Vos direm una sèrie i mos heu de dir de quin any és.
Això és un poc com el precio justo.
Venga.
Però és com el tiempo justo. Vinga, Mem.
Verano Azul.
Any?
1980.
81, molt bé. T'has aproximat. Ah,
sí.
Vinga, un altre.
El Cotxe Fantàstico.
1988.
I baixam, baixam.
85.
I
1982.
Correcte. Vinga, més.
El Equipo A.
1983.
Correcte. Wow.
Oliver i Benji.
1990.
Aquí va arribar el 90, però a Japó era abans. Eh? Vinga, seguim. Mac...
MacGyver.
MacGyver.
89.
85.
Sí, molt bé. I és que anàveu encertant totes.
Dragon Ball.
No ho sé, jo la vaig veure en els 90.
Sí. Són 87.
86. 86. I anem a la darrera ja, a la darrera.
Vacaciones en el mar.
No, la darrera de totes.
Ah, vale. Doraemon.
Amem.
Això ja era molt gran.
Idea.
És dels anys 70, senyors.
70.
Quasi.
Ui, és dels anys 70, sí, sí. Molt bé, un aplaudiment. Vinga, i ara que ja ve una prova més difícil, eh?
Sí, ara una altra. Heu d'explicar una sèrie, però sense dir aquestes paraules. Tampoc podeu dir noms de personatges.
Home, donarem un paper a uns pares, per exemple, a Vicky, que la tenc aquí i li mostraré. Eh? Vosaltres no mireu, eh? Vicky, has de dir aquesta sèrie, però no pot dir cap d'aquestes paraules.
Jesús.
Aquesta no la pot dir.
Jesús.
Vinga, comença.
Vale, era una sèrie que se feia... aquesta paraula no la puc dir. Però eren nins, que sí ho puc dir.
Sí.
Eren nins i nines, que s'ho passaven molt bé.
Anau provant, havia, no?
Hi havia una dona i un senyor major...
El Verano Azul. Verano Azul.
Clar, no podia dir ni platja, amics, estiu, bicicleta ni xiular. Era difícil, eh? Sí. Vinga, Javier, te tocarà a tu un altre. Un moment, que no puc veure... Ah, molt bé, només que vegi la primera.
Sí, sí, sí.
Molt bé,
Gavi. Ja ho tenc.
Vinga.
Un grupet... De bitxos... acolorits...
Podeu provar, eh?
Especial...
Dos frangues, esto. Fraga el rock.
No, més...
L'ordi en minutos.
Quasi. Com aquests, però eren molts, hi havia de tots els oficis...
Los
pitufos! Clar, molt bé, no podia dir poble, blau, petits, no podíem dir moltes coses. Amem, vinga, ara en Salvador, mostrau-li, vinga, molt bé, que ho tenen tot preparat, no mireu els altres, no mireu... Ai, 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 ara ho està mirant en fora per la presbícia.
Sí, sí, sujetes.
Vinga, no mireu els altres.
Una sèrie de dibujos en Francia.
Molt bé. Bona pista.
Penyant.
Molt bé, molt bé.
Molt bé, d'Artacan.
Vinga, i la darrera, per exemple, en Pedro. Vinga, mostrau-li en Pedro.
Ui. És una sèrie molt famosa que hi havia... futurista.
Sí.
Que volaven moltes coses. Sortien dolents que no sabies què eren.
Sí, eren estranys.
Ai, sí, sí. Los... Ah, los de colorines.
No.
Era uns...
No pot fer gestos.
No puc fer gestos.
A veure.
Eren molt grossos. S'hi podien ficar de dins.
Ah, Aquí vos ha donat una bona pista. Correcte! Javier, no calles cap. Un aplaudiment, molt bé. Anem a complicar-ho més encara, vinga. Amem.
Bé, ara una divertida. Heu d'explicar una sèrie, però al revés. No val dir el contrari directe. Heu d'escriure-ho com si fos una altra cosa.
Exacte. Per exemple, imagineu-vos, si vos tocassin els Teletubbies, no podeu dir no tenen una panxa amb una tele i no són de color. No, això no val. No val negar. Heu de fer el contrari al que són. I així endevinarem la sèrie. Buah. O no.
Buah.
Vinga, Noelia, començam amb tu. Mostrau-li primer a la Noelia. Vinga.
Val.
Contrari. Som com eren?
Un grup de nins, val?
Nins.
Bastant altets.
Grans?
Grans. I
ses travessones?
De color rosa.
Ah, no. De color rosa. De color rosa. Grans de color rosa.
Tenien... No feien feines. No feien feines.
Ja. Ah, és Pitufos un altre. Clar, molt bé. És Pitufos. Molt bé. Vinga, no, Neus, te toca el següent, va. Amem, no mireu els altres.
Idò, eren un grup de gegants que vivien...
Els gnomos.
Molt bé! Ah,
molt bé!
És que no em deixeu passar en cap.
Estudiat, eh? Estudiat.
Ara te posarem a tu, vinga, la següent. Ale, així no l'encertaràs.
Ah, aquests feien molta de feina, però molta, la gent que hi anava feia molta de feina durant un
temps.
Un temps, i era la muntanya, era per allà dalt.
O sigui, dins una cova i no feien res.
No era una cova.
No.
Era terra, no. Més
terra i no feien res.
No hi havia...
O sigui, és el contrari de la terra.
Ah, en el cel.
No,
en el mar.
Saigo.
Mar...
I feia molta feina.
Mar i feia molta feina.
I
no feien res a la mà.
No.
Bob Esponja.
Pensa que és antiga.
Vacaciones en el mar.
Vinga, això darrere per anar malent. Amem.
Vale.
Amem, vinga.
Un nin.
Un nin.
En sa padrina.
En sa padrina.
Heidi.
Heidi. Molt bé. Ai, vinga, i això darrere, va.
Acabam amb la darrera. Heu d'interpretar un personatge i els altres han d'adivinar quin és.
Vinga, és primer per en Javier, que m'ho fa il·lusió. Vinga, mostrau el primer. Ja li està mostrant.
Uf, però sí.
Vinga, tu...
En ses mans...
Ai, som Goku.
Vinga, molt bé, ràpid. Vinga, ara per na Vicky. Vinga.
Ofo.
Espera. Ai, que estàs pitufant. Ho puc dir, això, no? Que estàs pitufant.
La pitufina.
No, és que has de xerrar
que més. Que estàs pitufant. Ah, estàs pitufant. A veure.
Vinga, ara ho teniu. Anem a en Salvador.
Uau. Nunca he sabido quién es quién.
Jo tampoc. Tu proves de fer les dues versions.
Què tal? Sí, vamos al parque.
Epi. Blas.
Qui és n'Epi, qui és en Blas? Sí. Vinga, no, Noelia. Vinga, no, Noelia. Molt bé. Vinga, ja pot cantar.
Sí.
Vinga,
que ara m'he quedat en blanc.
Ja s'ha agafat les mans
com si fos no val, eh?
I la darrera en Neus, vinga, va. Vinga, Neus. També. No val fer gestos.
No val fer gestos.
Pues sí, no tant.
Ah, val.
Però bé, ho he encertat. Piqui el vikingo. Molt bé. Què tal, Lots? Són retros?
Sí, bastant.
Més que vosaltres, eh?
Sí.
I tenen bona memòria.
Sí, també.
Sí, per ara. Un aplaudiment. Ara podeu dir adéu.
Adéu.
IB3 Ràdio és... Jocna.
Sou els que no mireu mai el rellotge.
Sou els que no teniu descans i ens inspireu amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears.
Para ti y también para ti, en Eroski te damos el pimiento rojo granel a 1,99 euros kilo, la dorada de 400 a 600 gramos Eroski Natur a 10,75 euros kilo, la chuleta de lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo y el croissant de mantequilla bandeja de 3 unidades a 1,40 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Voleu conèixer un poc més els participants habituals de No Venim amb Manual? Idò, hem preparat un test ràpid per conèixer-los una mica millor. I avui és l'estón de na Vicky, que és una mare que ja fa molts anys que ve i que, a més de ser veterinària, és, atenció, especialista en manualitats de manga i anime i en imitar a R2-D2. Hola, Vicky.
Hola.
Ara no sabia si me contestaries con R2. Ho vam descobrir fa uns anys i la veritat és que no t'ha igualat ningú encara.
Encara no.
Encara no.
Duc el títol.
Sí. Vinga, Vicky, avui volem conèixer un poc més sobre tu. Estàs preparada?
Preparadíssima.
Vinga, i d'on no va començar pels inicis? De petita ja t'agradaven els animals? Quines eren les teves aficions?
De petita m'agradaven molt els animals. No ho sabeu, però jo vaig créixer a un poblet del Sàhara, del desert del Sàhara, a la costa, i tenien molta de fauna. Tenien guineus, tenien gaceles, tenien vells marins, i jo m'encantava sortir d'excursió fora poble a veure els animalets. I també agafava tots els moixets que trobava a casa meva. Sí.
Devien estar contents a casa teva.
A ma mare no estava ben contenta.
Vinga, i de gran te vas ser veterinària perquè...
Perquè volia tornar a Àfrica, a una reserva, a tenir cura dels lleons, però no ho vaig poder fer.
En el final no.
En el final me vaig quedar en cans i moixos.
Està bé, tens un guants, a més, no?
Sí, un guants tenc, sí.
Molt bé. I na mare ja feia un vot, ràpidament ja, del Sàhara i des de fa molts anys, quan vas començar No Venim amb Manual. Com va ser que vas començar a participar en el programa?
Pues de primeres vaig començar perquè vaig dur la meva filla l'any 2009, que ella participa a les tertúlies, primer les de nit i després les d'adolescents, i ara ja quasi va a les de joves. I jo venia amb ella. I, bueno, anava de mamà de l'artista, masses en el públic i
feia aplaudiments.
I un dia, qualcú va fallar i tu me vares dir: necessito una mare que segui a taula. I jo, ai, Dios mío. I vaig seure a taula, crec que era un concurs, i a partir d'aquí me va agradar molt i vaig seguir.
I ja, el dia que vares fer R2-D2 ja vares quedar totalment fitxada.
I el dia que vaig fer R2-D2, que vos jur que no ho havia fet mai, i me va sortir tot sol i vaig dir: ja està. Mio.
Vas fer un combat d'espases làsers, també.
Vaig fer un ostres, que guapo. I va ser molt divertit, el combat d'espases làsers.
I després d'això ja de tot, duels de varetes, de tot.
Duels de varetes, me vaig vestir a una cosa arqueològica d'ensumar, he fet de tot. He ballat, he cantat, he fet de tot.
Molt bé. I quines sessions has preparat en la teva filla? Perquè també heu fet sessions juntes.
Sí, en la meva filla hem preparat, de gent que en recordi, perquè han estat un parell, moltes de manualitats, per fer papercrafts, que són figuretes en paper, per fer amigurumis, que són de ganxet, de dibuix digital, de dibuix analògic. I després, mos agraden molt les mascotes i hem fet seccions de curiositat de mascotes, del tipus, els moixos negres tenen ratxes? I hem fet també de temps lliure, de fer senderisme en socà, de viatjar en socà, i de viatjar en família, i tip d'aquests.
Heu fet de tot?
Hem fet de tot.
Heu fet de tot. I a quin contingut del programa t'agrada més participar?
Jo el que més m'agrada, ho puc dir, són les tertúlies d'educació.
Molt bé.
És el que més m'agrada. També és vera que m'ho pas molt bé ballant i cantant.
Sí, un pot de tot.
És com un poc blanc-negre.
Clar, a vegades vens aquí molt seriós i a reflexionar, sí. I a vegades després te toca sí. Menjar ai i cantar
menjar
qualsevol
en sumar
cançó.
Seva
en japonès,
sí,
per exemple.
Sí, és karaoke en japonès.
Que també, fatal.
Kurikue wanote, sí, me'n record.
Molt bé. Vinga, i ara una pregunta difícil. Els dos moments més divertits a la ràdio, quins han estat?
Mira, un... la batalla d'espases. La batalla d'espases va ser molt divertida. I no la que vaig fer jo, la que varen fer en Elida i en Lluís.
Un duel de varetes.
Que era un duel de varetes, sí, això. Sí. Que ficava fórmules matemàtiques per mig i vaig riure.
I complements directes.
I complements directes.
Va sortir de tot.
I vaig riure moltíssim, moltíssim. I un altre, un dels tallers arqueològics d'Ensumada en Núria, quan li varen posar... Perdó, és que m'ha fet molta gràcia en Rubén, una cosa que feia molt de mal olor.
Uf,
i aquell nin de dir, què heu fet en jo, per favor? Això,
sí, la Núria s'ha fet famosa recreant pestes.
Sí.
Vinga, i doncs ja per acabar, pels pares que ens escolten, pels nins, pels adolescents, si un dia venen a participar a la ràdio, quin consell els donaries?
Vale, el primer és veniu amb ganes de passar-ho bé. No vengueu en nervis de mare meva, ho faré malament. No, no hi ha ningú que faci malament. No hi ha ningú que faci malament. Tu arribes aquí i fas el que pots. Aprens moltíssim, moltíssim i és que mereix la pena. Mereix la pena. Vens amb ganes de passar-ho bé.
Molt bé. I de Vicky, avui també, després, ens ho passarem bé.
Estupendo, té moltes ganes.
Molt bé. I després de conèixer un poc més en els participants de Nou Anima Manual, ara arriba el nostre recull d'iniciatives d'educació, criança, propostes divulgatives i oci familiar. Començant parlant sobre la preolimpíada matemàtica d'estiu. Ens explica Juan Miguel Rivera, responsable de l'Olimpíada de les Illes Balears, professor preparador i corrector a nivell nacional.
La preolimpiada matemàtica d'estiu, organitzada per l'Escola Politècnica Superior de la UIP, busca apropar a l'alumnat de primer de batxillerat i tercer i quart d'ESO amb l'objectiu d'enfrontar-se a la resolució de problemes matemàtics, de nombres, geometria, que s'aproparan a lo que seran els reptes de l'olimpiada matemàtica de batxillerat. És una forma d'entrar en el món de la resolució de problemes on l'enginy, la motivació, la lògica i la capacitat d'abstracció es va permetre resoldre reptes de diferents dificultats i que van a permetre conèixer tot aquest meravellós món de la resolució de problemes matemàtics. Us animem a participar.
Continuem parlant sobre activitats d'estiu, en aquest cas relacionades amb ciberseguretat. Ens ho conta Maribel Barceló, coordinadora de la línia de formació de la Càtedra de Ciberseguretat de les Illes Balears.
Us volem contar que el proper mes de juliol la Càtedra de Ciberseguretat de les Illes Balears i la UIB farem dues activitats d'estiu relacionades amb ciberseguretat. La primera, dijous, dia 2 de juliol, dirigida als alumnes de 5è i 6è d'educació primària. L'activitat es diu Ciberdetectius, el misteri del missatge secret. En aquesta activitat, els alumnes es convertiran en detectius i construiran la seva pròpia roda de xifrat. Per altra banda, divendres, dia 10 de juliol, fem una activitat dirigida als estudiants d'ESO. Aquesta activitat es diu Vols aprendre ciberseguretat jugant? L'objectiu de la qual és aprendre, jugant, a fer-ne un ús raonable de la tecnologia en seguretat.
I ara passava una altra proposta, un torneig de cubs de Rubik. Escoltau el que ens explica Marc Serra, secretari de Speedcubing Mallorca.
Des de Speedcubing Mallorca volem informar-vos d'un nou torneig de cubs de Rubik els propers dies 25 i 26 de juliol. És una competició oberta a persones de tots els nivells i totes les edats i comptarà amb totes les categories oficials. Si vos voleu inscriure o teniu qualsevol dubte, podeu accedir a la web de la competició a través de l'enllaç de la nostra pàgina d'Instagram @speedcubingmallorca o bé cercant Mallorca Open 2026 WCA a través del vostre navegador de confiança.
I acabam amb un esdeveniment friqui a Menorca. Ens ho conta na Llucia de Dinoludens. Escoltau.
I del dia 6 de juliol se celebra a l'Espai Menorca, al recinte firal de Mahó, l'esdeveniment friqui més important de l'illa. Es diu On Menorca i va començar com una fira per acostar la cultura japonesa als menorquins a través de xerrades, cosplay, videojocs, karaoke, ball, tallers... Ara, però, a més de totes aquestes activitats, també hi podreu trobar còmic, cine, videojocs i una secció molt xula de jocs de taula. Nosaltres hi durem les novetats de Dino Ludens. Serà la primera vegada que provem els nostres jocs a Menorca i per això mos fa una il·lusió ben grossa. Si sou per Mahó, dia 6 de juliol, us esperam al recinte firal.
Gràcies a tots. Com heu pogut escoltar, hi ha moltes propostes. Nosaltres donem pas a les companys informatius i ens preparam per la segona hora de programa amb molta participació infantil i juvenil i avui amb molta improvisació.
TV3 Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia. Començam amb informació de servei del trànsit, perquè en torn de les 11 hi ha hagut un accident a la recta de connexió per carretera entre Son Servera i Sant Llorenç d'Escardassà, que ha provocat importants retencions. S'han vist implicats tres vehicles, un dels quals s'ha bolcat, fet que pot haver endarrerit les tasques de normalització del trànsit. A més,